Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells, pendents a aquesta hora de la segona trobada entre Rússia i Ucraïna per buscar una sortida al conflicte que es viu al país després del primer contacte fa uns dies en què cada part va exposar les seves exigències. Ara caldrà veure fins a quin punt es poden acostar posicions. La delegació ucraïnesa vol parlar sobretot d'un alto el foc imminent i de corredors humanitaris per permetre que els civils es puguin desplaçar. Tot plegat quan el Parlament ucraïnès ha aprovat una llei que permet expropiar els béns dels ciutadans russos que visquin al país. També inclou els béns que siguin propietat de Rússia. Quan entri en vigor aquesta llei, el govern ucraïnès podrà suggerir al Consell de Seguretat quins actius cal confiscar. Després, aquest organisme ha d'aprovar la transferència cap a les propietats estatals. La mesura arriba per posar més pressió al bàndol rus en el 8è dia de la invasió d'Ucraïna. I més de 7 milions de nens i nenes estan en risc del conflicte a Ucraïna. Per aquest motiu, des d'UNICEF es preparen per atendre'ls amb els seus 140 professionals desplegats a la zona i amb totes les seves oficines que tenen arreu del país. Rocío Vicente, especialista en drets dels infants d'UNICEF, ha explicat al Tot i Ara Bé com se'ls pot ajudar.
Estamos organizando y distribuyendo a través de la red dentro del país, pero también en los países vecinos, bueno, pues suministros básicos para que estas familias, estos niños puedan salir adelante. Nosotros hemos, la página web de UNICEF, www.unicef.es, estamos recogiendo donativos, aportaciones económicas.
Vicente ha explicat que, novament, una guerra pot deixar sense futur milions d'infants i que se'ls ha d'ajudar a sortir d'aquesta injusta situació. L'impacte de la guerra a Ucraïna també s'està notant en l'àmbit de la ciberseguretat. Les empreses del sector a Barcelona estan especialment en alerta per garantir la seguretat dels seus clients. Algunes companyies els han traslladat el temor de patir atacs informàtics que arribin des de Rússia i estan sol·licitant assessorament per blindar-se i prendre precaucions. De fet, la guerra a Ucraïna és un dels temes de conversa entre les empreses de seguretat informàtica de Barcelona i d'arreu del món. En aquests dies que coincidit amb el Mobile World Congress, és el cas de l'empresa catalana Wise Security Global. De moment, el que han fet és recomanar als seus clients que tallin les IP que vinguin de Rússia o Bielorússia. La preocupació principal de les empreses és que els ataquin mitjançant un ransomware. Així se'ls anomena la pràctica que molts ciberdelinqüents fan i s'apoderen del control informàtic de les companyies i els encripten les dades. I fa poca estona hem sabut que el Mobile World Congress ha superat totes les seves previsions i ha acollit més de 60.000 assistents a prop de 200 països, segons la GSMA. IKEA i Volkswagen aturen els seus negocis a Rússia per la invasió d'Ucraïna. Cada vegada són més les multinacionals que opten per suspendre la seva activitat en aquest país per la invasió de Putin d'Ucraïna. La multinacional sueca del moble ho justifica mostrant la seva profunda empatia amb la població afectada, qualificant la guerra a Ucraïna com una tragèdia humana, i Volkswagen assegura estar en xoc i decideix aturar la seva producció de vehicles a Rússia i suspendre l'exportació al país de manera immediata, esperant que s'aturin les hostilitats i es retorni a la diplomàcia. Una altra cadena que s'ha desmarcat també és Mango. I els bombers han trobat el cos d'una persona sense vida en un incendi a Montcada i Reixac. El cadàver estava en una casa de dues plantes de la plaça Salvador Espriu, on hi havia un incendi que ha cremat una habitació de la planta baixa, la cuina i el pati posterior. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. Acaba d'arrencar a les 5 el partit de vuitens de final de la Copa de la Reina entre l'Espanyol i el Madrid Club de Futbol. Un partit on s'esperen rotacions per part de l'equip blanc i blau, ja que l'Espanyol, que a la Lliga es troba 4 punts del descens, intentarà classificar-se pels quarts de la Copa, un fet que no aconsegueix des de la temporada 2014-2015. Estarem pendents de com avança el partit i la Carla Boigas us en donarà més detalls al punt i seguir. L'equip guanyador s'enfrontarà als ja classificats, que són el Real Madrid, el Sevilla, el Tenerife i el Barça, que va superar ahir el Rayo Vallecano per 1-3. I el tenista Novak Djokovic podrà disputar el Roland Garros i defensar el títol que va guanyar l'any passat. El govern francès ha anunciat aquest dijous la retirada del passaport Covid per entrar al país, una mesura que havia impedit al serbi disputar l'Open d'Austràlia. El Gran Slam francès es jugarà del 22 de maig al 5 de juny. I el Comitè Paralímpic Internacional ha rectificat i finalment no permet la participació dels esportistes russos i bielorussos als Jocs de Pequín que arrenquen demà. Així ho ha decidit la Junta General del Comitè Paralímpic en una reunió extraordinària, tot plegat després que nombrosos països participants als Jocs anunciessin un boicot si els esportistes russos i bielorussos hi participaven. En un principi, el Comitè Paralímpic permetia als esportistes de les dues nacionalitats disputar els Jocs, però sense mostrar cap símbol dels seus països i sota la bandera paralímpica.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva a les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 5 i 7 minuts, aquí estem. Dijous 3 de març de 2022, a tocar de divendres, que francament ens cal una mica de cap de setmana i irejar-nos, veritat, una mica tot aquest... d'aquest ambient enrarit, no?, que tot aquest conjunt de titulars absolutament brutals ha portat a les nostres vides. Sí, efectivament, necessitem una mica de corrent d'aire, d'obrir la porta i de sortir fora, que és exactament el que anem a fer. Perquè si alguna cosa ens porta alegria en aquest programa és el dubte que tenim sempre sobre les coses, no? El voler aprendre, el voler créixer com a persones. I qui ens ajuda moltes vegades a mirar el món des d'una altra perspectiva, des d'un altre punt de vista, és la Xamiró, que com es passa la vida envoltada de gent interessant... A Xamiró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Toni. Què tal?
Molt bé, molt bé. Em agrada saber a on i amb qui. Sobretot amb qui estàs avui, no?
Estic avui amb el Gerard Duelo.
Hombre.
És una persona que és meravellosa, té una vida apassionada, fet de tot. I ara és el president dels Col·legis d'Agents Immobiliaris d'Espanya i president de Coap i de Barcelona.
Sí.
I és una persona que bueno, té moltes inquietuds i bueno, treballa amb el món de la immobiliària i, per tant, sap molt d'aquest món. Aquest món tan apassionant,
home,
de les cases i els edificis.
Deixa'm dir-te que és una autèntica referència el senyor Gerard Duelo com a president del COAVI en aquests moments. El puc saludar, m'imagino, no?
Sí.
Senyor Gerard. Duelo, què tal? Bona tarda.
Bueno, això d'una referència...
Ho és. Deixa'm dir-li que ho és. Com està, senyor Duelo?
Molt bé, molt bé. M'ha trucat l'Aja i parlem moltes vegades i doncs sempre estic disposat i més per Ràdio Estel. Endavant.
Doncs endavant. Explica'ns, Aja, per què t'has fixat avui en la figura del senyor Duelo.
Doncs avui amb el Gerard, perquè just estem ara amb el mobile, que ens arriben aquestes noves tecnologies, les últimes aplicacions, no? I el Gerard és un fan de les aplicacions i tot el que és el PropTech, no? I ell us pot explicar molt bé perquè és un expert d'això.
Bueno, sí, no sé del que voleu parlar. Jo tinc aquí, soc multitareas.
M'agrada molt aquest multitasking. Sí. Perquè, efectivament, hi ha sectors que un consideraria, senyor Duelo, que en principi són sectors com més tradicionals, el de la venda de pisos, i que estarien fora del que són les noves tecnologies, i tot el contrari, no?
Bueno, jo crec que soc president de la... Ho he dit bé, a l'Aixa, soc president del Col·legi de Barcelona, però també del Consell Català, però sobretot del Consejo General de los Colegios Oficiales de bla bla d'Espanya.
Uh-huh.
Els vaig guanyar per eleccions, el primer català amb 70 anys que la s'ha pogut guanyar, perquè ens ho posava molt difícil. Llavors, què passa? Jo vinc d'un sector, de molts sectors, no? Però, de fet, vinc d'un sector, jo soc més industrial, però jo vinc d'un sector més tecnificat, d'un sector que era més de tecnologies, havia estat a Pioneer, havia president de Pioneer, havia estat amb moltes multinacionals,
uh-huh.
I quan me retiro, doncs d'alguna manera, bueno, per una sèrie de circumstàncies, entro al món de l'immobiliari, i passa que em dono compte que està molt vitusto,
yeah.
Que el món de l'immobiliari és un món molt teledeñoso, diria, o sigui, un món molt vitusto i tal. I encara Barcelona o Catalunya estem bastant avançats, però dir, el resto d'Espanya estava amb tecnologies, que em diuen les tecnologies aplicades al món immobiliari diem PropTech, que vol dir Property Technology.
Mm-hmm, sí.
I llavors ningú sap que massa que volia. Jo crec que surto president de tot això i de més perquè, clar, tinc un discurs més modern, més innovador, no solament en tecnologia, sinó en mentalitat, i em veuen una persona gran, que a més edat diria aquest, hauria d'estar ja fora de combat, i em veuen que sóc el més jove, el més dinàmic, el que tinc més, amb més força a la innovació. I concretament el que ha dit l'Aixa, doncs sí, ara acabo d'arribar, he estat tres dies perquè era el mobile, rebuscant per tots els estants totes les novetats que poguessin ser aplicables al món de l'immobiliari. No?
I deixem preguntar-li què és el que ha trobat, què és el que vol...
Molt, molt. Aquest món jo no... Jo encara tinc un mandat de 3-4 anys a tot arreu.
Uh-huh.
Jo tinc que fer que això canvi, que això canvi. Perquè no pot ser que tinguem a l'abast, i a més a Barcelona i a Catalunya, aquestes tecnologies... ja no parlaré del metaverso, que dic, bueno, el metaverso què és? Deuen dir 8 de cada de 10. Però és que simplement visual, fem ridícul. Gent, a una senyora ens truquen per telèfon, anem a 7 pisos. Anem a Horta, anem a Sants, anem a Sant Martí, anem a Pedralbes, a ensenyar-s'hi per primera vegada... No és el que queria, pensava que era altra cosa.
Potser no cal.
Quilòmetres. I poder un senyor la fiques a dintre i amb un 3D, amb un mural,
clar,
una mural visió, a tamany natural recorreixes tu amb un avatar teu, fas la cuina, gires, fas el menjador, quasi bé amb el metaverso pots quasi obrir llit. És a dir, estem en unes tecnologies que tenim la sort a Barcelona que tenim el mobile, la millor fira del món, i han poder, diria, el talent. O sigui, les start-ups a Barcelona, el talent més bo del, bueno, del món, perquè tenim que ser Silicon Valley i Shenzhen, però en si d'Europa.
Yeah.
I no estem aprofitant ni les migajes. O sigui,
yeah,
que això, en aquest moment, jo vinc més excitat, avui normalment ja sóc una persona excitada i apassionada, però avui vinc dient, ostres, això no pot ser, no pot ser. Aquí tots els APIs que jo presideixo, els APIs de Catalunya, tots els APIs, agentes de la propietat immobiliària, i més, tenim que fer un esforç perquè hem d'aplicar, tenim, no vull entrar en tecnicismes, però tenim apps, no?, que es diuen aplicacions que es baixen, que valen 6 euros al mes, o 7 euros al mes, o 20 euros al mes, i que un agent de la propietat immobiliària no està aplicant, que assegurraria temps i donaria més qualitat de servei en el consumidor final.
Déu-n'hi-do.
Paro aquí perquè, si no, no et deixaré ahir.
No. Aixa, quina marxa, no, el senyor Delo?
Quina marxa, senyor Delo? Un dia l'has de convidar,
No, ja està. Ja.
Mil i un batalles.
Ja. No, senyor Duelo, que sàpiga que quan acabem el programa avui el trucarà algú del meu equip perquè miri l'agenda perquè ha de venir.
Mira, ahir em trucava, no sé qui és, també una ràdio, un diari, no me'n recordo, l'ABC, algun. Escolta, i què, los russos, què? Què passa amb los russos? Compren a Espanya, què compraven? Què deixen de comprar? I jo tenia els números al cap, perquè, bueno, estava amb el cònsol a més, el cònsol georgià.
Escolta,
miri, pa. I diu, escolta, té una xuleta? Dic, no, quasi. I clar, perquè si parlem del que passa, què ens compren els ucranians, què ens compraven els russos, i què ha passat, i d'alt, també és un tema que m'apassionarà avui. Qualsevol cosa em pots trucar, perquè dintre dels multitemes sóc apassionat amb molts.
Aquesta vegada voldrem que vingui, no, Aixa?
I tant, ja veuràs. Ens encantarà tenir-te.
Em va invitar quan vaig treure el llibre con Víctor sobre el naixement d'Austràlia, que
sí,
llavors de moda perquè s'estava incendiant Austràlia, i l'ambaixador va presentar el meu llibre i també, escolta, un país desconegut que ningú sap com va néixer, doncs vaig fer una novel·la de 60 pàgines que que va ser un èxit i també aquest tema també. O sigui,
per si de cas el que farem serà deixar molta estona, però jo tinc la sensació, sí, no, Aixa, que amb el senyor Gerard Duelo sí, podem parlar des de les 3 que comença el programa fins a les 6 almenys, no?
Més voleu dir.
Sí, sí, sí. Molt bé. Senyor Duelo, de veritat, a la que vostè pugui, ara d'aquí una estona el trucaran els meus companys i és una tarda a passar una estona amb nosaltres.
Molt bé.
I Aixa, t'esperem dilluns, com sempre aquí al programa.
Dilluns estaré allà.
Perfecte.
Una abraçada ben forta.
Gràcies, guapa. Gràcies, senyor Duelo.
Adéu.
Adéu, bona tarda. Adéu. És un quart de sis. Aquí estem, això és Ràdio Estel. Això és el Tot anirà bé. Déu-n'hi-do, eh? Quina activitat, efectivament, el que ha portat el Mobile, no? Aquests dies a la ciutat, ara el Mobile ja és passat. És aquesta edició del Mobile ja és passat i durant tots aquests dies des del Mobile, Núria Ros, què tal, Núria? Bona tarda.
Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Ja has acabat, no?
Exacte, aquesta nova edició del Mobile ja forma una mica part del passat perquè ha acabat al voltant de les 3 de la tarda. Per tant, podríem dir que sí que ha finalitzat ja el Mobile.
Molt bé. Escolta'm, tu has estat tota la setmana allà. Ens has explicat coses xulíssimes des del Mobile. A banda de que probablement aquesta ha estat una de les edicions no tan marcada per el que seria la presentació de determinades novetats, que sí, perquè hem parlat aquí del gos robot, hem parlat de l'intel·ligència artificial, hem parlat del 5G, del metavers, sobretot, no, Núria?
Sí, i tant. Bueno, a la línia del que us he explicat aquests dies, és una edició que ens ha permès conèixer l'última hora en general del món de la tecnologia, on hem pogut veure, com deies, com funciona aquesta nova generació precisament de la tecnologia, com és la 5G, però també ens hem submergit en el món del metavers, no?, que ho hem anat explicant, aquesta realitat en la que tu convius amb avatars, però també les ulleres de realitat virtual, el món de les criptomonedes, i a la que, com molt bé deies, hem pogut conèixer doncs, des de robots que fan funcions similars o idèntiques, podríem dir, a la dels humans, cotxes intel·ligents que ja et permeten pagar sense haver de tenir una targeta física, televisors transparents, en fi, una barbaritat de propostes que al final doncs, el que han acabat deixant són molt bones sensacions i molt bon gust de boca. De fet, Toni, estic a les portes del Mobile i la veritat és que l'ambient ja és molt més tranquil.
Clar.
Hi ha cues de gent que vol agafar un taxi, se'n va a l'aeroport, se'n va a casa seva, però he estat preguntant una miqueta quina és la sensació, no? La imatge, el titular d'aquesta nova jornada, i tot va a la línia del que et deia. Doncs molta felicitat per veure que aquesta edició ha sigut com un punt i a part, no? Després de 2 anys de pandèmia ha sigut l'edició que ha marcat el punt i a part cap a un camí que ens porta cap al progrés i cap a un optimisme més gran. I, de fet, he pogut gravar algunes persones que sortien del Mobile i, si vols, escoltem el que ens han dit.
I tant.
El Mobile World Congress ha sigut un congrés, no?, molt interessant aquest any. Respecte al 2019-2020 hem vist un creixement de persones d'un 20 o 30%. La veritat és que hi ha hagut empreses i grans corporacions que han explicat, no, les últimes tendències del sector, tot i que crec que encara no té bastant potencial de creixement.
Bueno, para mí esta edición ha supuesto poder ver el cambio, no?, de que está terminando la pandemia. He visto un gran crecimiento a nivel empresarial, además un volumen de gente mucho más considerable que otros años, y bueno, la verdad que la gente con muchas ganas de participar, muchas ganas de ver nuevos stands y nuevas tecnologías, y bueno, muy bien.
Aquesta edició hi ha hagut molt ambient, hi ha hagut molta diversitat cultural, o sigui, tots els voltants hi havia gent de tot arreu del món, i ha sigut molt interessant que s'ha vist com la recuperació del coronavirus i com ha ajudat a que gent d'arreu del món vingués a veure.
En aquesta edició m'he sorprès molt perquè he vist molta nova tecnologia i crec que això pot aportar molt als joves i a la gent estrangera per confiar més en la tecnologia d'aquí.
La verdad es que la edición de Mobile de este año ha sido increíble. Yo vengo de Argentina y teniendo en cuenta la situación de cómo está ahora mismo Rusia con Ucrania, saliendo de una pandemia, podemos decir que la organización lo ha hecho de una manera espectacular y con muchas ganas de ver cómo va a ser la del año que viene.
Doncs déu-n'hi-do, no, Núria, el grau de satisfacció de tota aquesta gent que sortia ara mateix ja a camí de l'aeroport, no?
Doncs sí, la veritat és que la sensació, més jo que he pogut estar aquests 4 dies de congrés, és que ha deixat molt bones impressions, la gent està molt optimista, molt contenta, també, òbviament, parlant d'aquesta tecnologia que és un gran pas en el camí, per tant, una edició que acaba amb el progrés com al capdavant de totes les coses, però també com el que et deia ara, aquest punt i a part i com una nova etapa, que al final el lema d'aquest Mobile és l'era de la nova etapa de la connectivitat, doncs al final ens deixa aquesta nova etapa ja que sortim de la pandèmia, que esperem que a poc tot acabi anant bé i al final, doncs, optimisme, moltes ganes de seguir avançant i amb aquest bon gust de boca que hem escoltat.
Us subscrivim absolutament tot. Núria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona per la feina. Gràcies, bona tarda. Ara les 5 i 19 minuts. Tenim al telèfon el senyor Pau Solanilla. Senyor Solanilla, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Solanilla és comissionat de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Barcelona. Estava escoltant ara aquest tren de veus que ens oferia la nostra companya des de les portes del Mobile. L'imagino satisfet per aquest bon gust de boca, no?, amb el que marxa la gent de Barcelona, no?
Sí, 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 efectivament. Jo crec que és una satisfacció, és una victòria per tota la ciutat i per Barcelona i per Catalunya i per tot l'ecosistema digital de Barcelona que el Mobile hagi estat un èxit. Més enllà de les xifres, que estarem entre els 50 i 60 mil, que és bastant espectacular, però sobretot és que la gent que ha vingut ha gaudit d'un temps de qualitat. No? Les empreses han fet networking, han fet novetats, se'n va amb ganes de més. I això és el millor.
No? I a més, senyor Solanilla, no sé si vostè està d'acord, no? Però que efectivament si alguna cosa tinc la sensació que ha comportat aquest Mobile és que és la imatge més clara del retorn a la normalitat, anem a dir-ho d'aquesta manera, després del Covid, no?
Sí, efectivament. Jo crec que estem en el camí de la normalitat, encara no estem al 100%, però estem en el bon camí. De fet, el Mobile inicia una primavera tecnològica a Barcelona, perquè en un mes tindrem un altre congrés important sobre robòtica industrial i després a l'ICE, que és el gran congrés mundial audiovisual. Vull dir que jo crec que anem en el bon camí, però hem de ser conscients que, per exemple, la gent d'Àsia, de la Xina o de molts països asiàtics no han pogut venir. Vull dir que ha sigut un èxit, malgrat una part del món encara no ha pogut viatjar.
En qualsevol cas, ens anem apropant. Efectivament, s'ha descuidat vostè el sonar, que ja es va veient a l'horitzó, també, no?
Efectivament, el sonar és un gran esdeveniment tecnològic, més enllà de musical, efectivament. De fet, aquest any, com a novetat en el Mobile, hem tingut els tres festivals de música, el Sonar, el Mira i el Cruïlla, totes les tardes fent un after hour i que l'hem gaudit moltíssim, no? És a dir, que els festivals han entrat al Mobile aquest any.
Fantàstic. Hi ha una cosa que, clar, la gent de Barcelona no la sabem, que és com la ciutat es promociona fora durant aquests dies, no? A mi va xocar, jo vaig estar aquest cap de setmana passat a Madrid, i em va xocar quan em vaig trobar aquella pantalla enorme que hi ha als Cines Callao, un gran anunci de la ciutat de Barcelona recomanant als madrilenys que vinguessin a Barcelona pel Mobile, no? És aquest esforç que efectivament està fent Barcelona per tornar, jo crec que no ha marxat mai, del mapa punter a nivell econòmic internacional, no? Però com es diuen tantes coses, realment l'esforç és important en aquesta línia, no, senyor Solanilla?
Sí, i l'hem fet a consciència aquest any. Madrid és una mica icònic, si vol, perquè, bueno, hi ha sempre aquesta disputa, si Madrid va millor que Barcelona, etc. No? Aquesta percepció de que Barcelona havia perdut pistonada. I hem volgut mostrar que Madrid i Barcelona, home, competim amb algunes coses, però són complementaris. El nostre Mobile és un congrés, un esdeveniment de primer ordre, i és un esdeveniment d'estat, també, no? També és seu, també és de la resta de l'estat. Hem fet promoció a Madrid, a València, però també l'hem fet amb els països nòrdics, Amèrica Llatina, Estats Units, salvo Àsia, que com dèiem no podíem viatjar. Nosaltres fem un esforç de promocionar el Mobile i Barcelona i Catalunya, no? Com a destinació no només d'un congrés, sinó d'un lloc per viure i invertir, no? Treballar i viure.
Clar. Clar, vostè és el comissionat de promoció de la ciutat, de promoció de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, ni més ni menys, vull dir, realment té una responsabilitat molt potent en el moment en el que una cosa és que es faci el Mobile i l'altra és que el Mobile surti perfecte, com ha sortit, realment, des de tots els punts de vista, no només dins el que passa al recinte firal, sinó també tot el que passa a la ciutat, perquè tot això forma part de la promoció exterior de Barcelona, no?
Efectivament. Però també s'ha de dir que, i jo tinc una feina maca i molt agraïda, perquè la marca Barcelona malgrat potser hi ha hagut una percepció que hem perdut alguna pistonada, a nivell internacional Barcelona és una de les destinacions estrelles, aspiracional. Barcelona emociona. Estem al top 10, al top 10 de tots els rànquings mundials de ciutats. Però sí és cert que en el context espanyol, per el que ha passat en els darrers anys, hi ha hagut hem perdut una mica uns espais emocionals, però sobretot a l'estat espanyol. Però a nivell internacional, la gent vol venir a Barcelona i cada mes rebem delegacions de corporacions, d'empreses que volen venir a invertir a Barcelona. I això és un molt bon senyal. I, de fet, som la ciutat que hem creat més llocs de treball després de la pandèmia. És a dir, les nostres dades són francament bones. Anem en el bon camí.
Ja. Quan parla vostè del que ha passat en els últims anys, ja refereix al procés.
Sí, el procés i també alguna manca de consens interns. Més enllà del procés, a la pròpia ciutat de Barcelona, crec que hem de reconèixer que aquella transversalitat a les grans coses de la ciutat, als grans factors de desenvolupament de la ciutat i projecció, costa, i hem de recuperar aquests consensos, perquè quan Barcelona s'uneix, és una ciutat imparable, és imbatible Barcelona, quan les institucions, la societat civil, les empreses treballem junts, i això és el que hem de reivindicar, tornar a generar els consensos bàsics que ens permetin liderar el futur, més enllà del que pensin uns i altres, no? Que és legítim.
Escolta'm, com tornem a seduir a la resta d'Espanya, senyor Solanilla?
Pues jo crec que, en primer lloc, el llenguatge, el to, la narrativa de ciutat és molt important. Això que deia vostè d'anar a Madrid i trobar-se una Barcelona que obre els braços i diu el mòbil està amb tu, Barcelona està amb tu. És una ciutat oberta, plural, diversa, on es poden fer negocis, viure, gaudir, anar a concerts de música. I la narrativa ha de ser amable. I després, jo crec que hem de crear llaços de qualitat. Hem de recuperar, reconstruir, com dic, llaços emocionals, no només de business, de negocis, no? Sinó la complicitat, allò que es diu construir confiança. I això és un camí que s'ha de recórrer i que els amics de Barcelona, els amics de Catalunya, tornin a defensar, a parlar bé de Catalunya, perquè sembla que els darrers anys no han tingut moltes ocasions a parlar bé. Ja. Crec que els hi hem de donar raons perquè parlin bé de nosaltres, no? És el que diem l'economia de la reputació.
Clar, clar. Bé, en qualsevol cas, aquesta reputació cada vegada més exigent, no? Sobretot perquè en la construcció de la reputació en formem part tots, no? Amb cada comentari que fem a les xarxes socials, amb cada fotografia que pengem, amb cada referència que introduïm, no? Sobre la ciutat. Lo bo és que segurament tenim una ciutat tan xula que la lectura total, en aquest cas concretament del mòbil, no hi ha cap mena de dubte, doncs és molt positiva. I això significa que més enllà de que sembli una casualitat que tot ha funcionat bé, malgrat el patiment, no?, que m'imagino que devia tenir vostè, com per exemple va sentir que hi havia una possible vaga en el transport, que no, és gairebé una cosa que passa sempre, no, senyor Solanilla? Ve molta gent, algú es posa de vaga, no?
Bueno, gestionar una ciutat com Barcelona o una gran capital sempre és complexa. La complexitat forma part del nostre dia a dia. Nosaltres estàvem relativament tranquils perquè sabíem que la preparació era bona, les reserves que teníem, els senyals eren bons. Però ha anat molt bé perquè tothom ha fet el que havia de fer, que és fer la feina i gaudir del mòbil i gaudir de Barcelona.
Yeah.
Per això que és un èxit col·lectiu i això hauria de servir per pujar l'autoestima de la ciutat. No som una ciutat en decadència, som una ciutat amb un potencial enorme, però sí tenim una mica l'autoestima malmesa. Jo crec que això ens ha de portar a que ens creiem que podem fer grans coses.
Clar.
Ho tenim a la mà, depèn de nosaltres.
Senyor Solanilla, una última cosa, i em remeto a la meva companya Núria Ros fa un moment, quan connectava des del mòbil, m'ha agradat, és que hi ha apuntat la frase, ella ha dit que això havia significat aquest mòbil un punt i a part que encetava el camí cap al progrés. És bonic, no?, quedar-nos amb això.
És fantàstic, i és exactament això, perquè hem de construir noves coherències. Després de la pandèmia, la crisi, I els èxits del passat no necessàriament garanteixen els èxits del futur. I tenim el progrés, és un repte, no? I l'hem de construir entre tots. Per això que tot està per fer i tot és possible, i depèn de nosaltres.
Senyor Solanilla, un dia ens ha de venir a veure i hem de parlar amb calma sobre tota aquesta qüestió. Ara el deixem descansar, que m'imagino deu tenir ganes també de relaxar-se. No sé si demà divendres haurà d'anar a l'oficina o no, però en tot cas, tant de bo el cap de setmana pugui aprofitar per oblidar-se'n de gent, de fins i tot una mica de Barcelona, i afrontar nous reptes, que és, m'imagino, el que deu tenir una taula força ocupada, vostè. Moltíssimes gràcies per estar avui a Ràdio Estel. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
No? Gràcies. Bona tarda. És el comissionat de promoció de la ciutat, de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Pau Solanilla. Estic veient que ja ha arribat l'Oriol Mercader. Ara fem una petita pausa. Quan tornem, parlarem amb l'Oriol no només de la son, que és del que sempre parlem amb ell, sinó d'una altra història que és molt interessant. Perquè parlarem, efectivament, de com és important el treball psicològic en esportistes d'elit. I estarà amb nosaltres dos esportistes d'elit. De seguida en parlem aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Passant 3 minuts de 2 quarts de 6, certament, aquest optimisme que d'alguna manera respirava aquesta xerrada que acabem de mantenir fa un moment amb Pau Solanilla, el comissionat de promoció de ciutat, de l'Ajuntament de Barcelona, doncs és lògic, no?, tenint en compte que tothom, com ara comprovàvem fa un moment, des de les cues, m'ha agradat molt aquesta enquesta que ha fet la Núria a la cua de la parada de taxis, que sortia del Mobile, saps allà, a la Fira de Barcelona, Oriol? Bona tarda, eh?
Bona tarda.
Has anat al Mobile, tu, o no?
No.
No.
No m'havia enterat que era el Mobile, t'ho juro,
eh? No ho puc creure.
Sí.
No?
No, i tampoc he vist els cotxes aquests negres, ni...
Tu has fet alguna cosa aquests dies? T'has mogut una mica per Barcelona, però està tot ple de cotxes negres, com dius tu. Hòstia,
no m'he fixat.
I de taxis amunt i avall, està tot ple, no? Estaves treballant.
Bueno, és un Mobile.
O estaves dormint?
No. De dia, mai.
De dia, mai. Mai, mai. Molt bé. De nit, una mica nit, més, salve. No? Escolta'm, avui és interessant, ho estàvem explicant abans d'arribar a la publicitat, que més que de son, que probablement també farem referència a la son, ens vols parlar d'una altra cosa, no? Preparació psicològica, que és un dels teus forts a nivell esportiu, no?
Lo prometido es deuda.
Exacte.
Tu em vas demanar de dir, ostres, fa unes setmanes... Va ser l'última vegada que vaig vindre?
No ho sé.
Que vam parlar... No, la penúltima. Que vam parlar del Rafa Nadal, la final d'Austràlia, la fortalesa mental...
Ja veus.
I tu em vas dir, ostres, seria molt interessant parlar amb alguna d'aquesta gent, amb una d'aquestes bèsties, que dia a dia s'han d'enfrontar a aquesta pressió i tenen que tenir eines per tirar endavant.
A mi em flipa la concentració. O sigui, la concentració en moments de màxima tensió... Com poden concentrar-se d'aquesta manera, no? És a dir, aquells que d'alguna manera hem o fet tele o fer el que sigui, que sabem com poden jugar els nervis en determinada història, saber escapolir-te d'aquests nervis i concentrar-te en allò que has de fer, això requereix molta preparació, no, Oriol?
Avui ens ho explicarà la Núria Gas, que està aquí, exprofessional, emprenedora actualment, i l'Álvaro López, que el partit se li ha allargat, sí. I està venint corrents, i diu que vindrà, no se sap si arribarà a temps o no d'entrar a la cabina, doncs, o el trucarem per telèfon, però ells ens hauran de donar les claus del que és, en el cas de l'Álvaro, el seu dia a dia, i la Núria, que durant molts anys ha tingut que dominar la concentració amb uns nivells espectaculars.
Hola, Núria.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda al programa. Patinadora de l'Aldea.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Has competit molt al llarg de la teva vida, no?
Sí, vaig començar a patinar als 8 anys. Vaig començar amb patinatge artístic, perquè al meu poble només hi havia o patinatge o futbol.
Sí.
I vaig decidir patinar, bueno, perquè m'encantava veure a les nenes, no?, com anàvem maquillades i tal. I, bueno...
És un criteri molt esportiu, efectivament. No?
I vaig començar una mica perquè era bastant tímida, la veritat.
Uh-huh.
I, bueno, el meu entrenador, quan ja vaig començar, ja em va proposar si volia competir, perquè veia que, bueno, potser se'm podria donar bé. I jo vaig dir que sí, sense saber el que comportava. I des dels 8 anys pues, fins als 26.
Déu-n'hi-do, eh? A nivell de competicions molt potents, d'altra banda, no?
Sí, bueno, vaig començar com tothom, no?, en campionats o trofeus a nivell de Tarragona, que l'Aldea està al Delta de l'Ebre, i bueno, vaig arribar a campionats del món, que en patinatge artístic sobre rodes és el màxim que es pot arribar.
Déu-n'hi-do. Quan surts amb un campionat d'aquestes característiques, amb una cosa tan difícil com és el patinatge, amb una coreografia que has de fer, i amb els ulls del món sencer posats a la teva persona, diguem que o tens un cert equilibri... Oh, això pot ser un desastre.
Sí, mira, sembla que em posa nerviosa i tot ara mateix quan ho estaves dient. Pues la veritat és que sí. La part psicològica, almenys a mi, era una cosa que... Quan, bueno, ho he anat aprenent durant molts anys, no? I a base de competicions i competicions, pues, ho he anat millorant, però era una cosa que a mi... Bueno, era una part com més fluixa, no? I per això vaig decidir contactar en Oriol... l'últim any de la meva carrera esportiva, no?, per a dir-li, bueno, és que vull anar als campionats i vull gaudir, no?, i disfrutar i empapar-me de... No vull recordar els últims campionats com una cosa negativa, sinó una cosa superpositiva, i al final és el que m'ha donat també el patinatge durant tots aquests anys, no?
Ja m'imagino. Oriol, l'exemple de la Núria ens posa molt de relleu el que fas, és a dir, que de sobte truca un esportista professional que té grans fites a nivell internacional, que ha de fer coses molt serioses i que t'està demanant, sisplau, dona'm les claus, m'imagino, la tècnica per aconseguir deixar de banda tot aquest nerviosisme, tota aquesta tensió i poder-me centrar en allò que he de fer, no?
Mm-hmm. Però més que això, més que l'alt rendiment, les demandes tant de l'Úria com de l'Àlvaro són molt interessants perquè és el que no ens pensem. Són demandes de transició. L'Àlvaro el vaig conèixer quan era molt petit i va començar a competir, i després el que és el salt de l'esport d'oci a l'esport d'elit, aquest moment on hi ha una criba on mentalment molts es queden i els que mentalment són forts i tenen uns bons hàbits fan el salt. I després, l'altra part que els psicòlegs esportius ens encanta treballar és una demanda com la Núria, la retirada esportiva i l'entrada al món laboral, fer-la d'una forma que sigui higiènica, que sigui neta, que no quedi com un trauma i una despedida dolenta. Per tant, una demanda com la Núria de dir, ajuda'm acompanya'm en aquesta final de carrera esportiva i entrada al món laboral, són de les demandes que més ens agraden. N'hi ha una altra que no ens agrada tant, que lamentablement tant amb l'Àlvaro com amb la Núria he hagut d'afrontar, de portar amb ells, que és la lesió esportiva. Els dos han patit.
Això ha de ser terrible, eh? Mm-hmm. Per un esportista ha de ser terrible.
La veritat és que, o sigui, al principi va ser terrible, perquè jo em pensava que seria, bueno, una contractura, alguna cosa així, no? I em van dir, no, és que t'has d'operar, mm-hmm. i és bastant urgent que t'operis, no? I res, jo vaig, bueno, li vaig explicar a Oriol, me'n recordo que anava a una sessió, no? I havíem de treballar certes coses i li vaig dir, no, és que m'han dit que m'he d'operar. I gràcies a ell, jo sempre ho dic, o sigui, a part, a mi em va coincidir com operació, postoperació, rehabilitació i pandèmia.
Ja veus.
Llavors, gràcies a ell, treballar-ho va ser molt fàcil. O sigui, no ho recordo com un trauma, haver-me lesionat. Al contrari, vaig trobar com les maneres, no, de ressorgir. No sé si estaria ben explicat, però...
Però fixa't que és interessant, no? Perquè el que explicava l'Oriol és tot un acompanyament que fa referència a tot això que ara comentàvem, però també a la sortida de la professió i el que seria l'ingrés en el mercat laboral. Ha de ser difícil tot aquest procés, no?
Sí. Bueno, a mi, ja et dic, no se'm va fer tan difícil, jo crec, perquè vaig tindre Oriol. O sigui, al final treballàvem, no?, des de... bueno, si estava segura realment que volia deixar la competició, que al final jo sempre li dia, la meva major por era, és a dir, desvincular-me del patinatge. I jo el que no volia era això. O sigui, jo sabia que volia deixar l'alta competició, però volia estar vinculada d'alguna manera, no?, al patinatge. I també saber què és el que volia fer en la meva vida, no?
Estava pensant, Oriol, que clar, ara estem parlant d'esportistes, però això seria aplicable a qualsevol persona que un bon dia... Mira, em ve un exemple al cap. Em ve l'exemple de Pablo Casado. O sigui, sense conyes. O sigui, un senyor que d'un dia per l'altre es troba que és president d'un partit polític, la qual cosa fa també una difícil reintroducció en el mercat laboral, que és expulsat de la carrera d'alguna manera, i que ha de reintroduir-se en el mercat amb tot el que això pot generar. O sigui que, en realitat, és molt extrapolable, no?
Sí, podríem fer un paral·lelisme, però crec que en el cas de l'esportista és més dur, perquè viuen en una bombolla, on el seu ambient és la gent que fa aquest esport, estan molt ben valorats, en el club tothom és en plan, ostres, mira la Núria, mira l'Àlvaro, mira... I clar, tota la vida reps un feedback, i de sobte, d'un dia per l'altre, potser no tens ni una formació, potser no et passes a l'anonimat, de sobte ja ningú et riu les gràcies, i et trobes amb un buit, per exemple, el dilluns passat, no? A l'Évole amb el Gervasi de Fer. Doncs Gervasius de Fer n'hi ha masses, i Núries n'hi ha massa poques. Al final, passar de l'esport d'èlit, sent algú que has destacat, al món laboral, on potser entres amb una ITT a treballar de qualsevol cosa... normalment seria molt bo que hi hagués molt més acompanyament, perquè el salt molts cops no és bo. I el del Gervasio, que va començar a entrar en drogues amb un sentiment de buit existencial,
sí, sí,
és molt normal.
És molt fàcil d'entendre, d'altra banda, eh? Perquè estem parlant de gent molt jove. Clar, el problema que tenim els esportistes és que, diguem, el gran moment personal de l'esport és sent molt jove.
Sí, sent molt jove, i a part que jo també crec que, bueno, al final tens una rutina, no?, i tens un estil de vida que és anar a entrenar, anar a l'escola i dormir, i anar a entrenar, competir, anar a entrenar, no? I acabes la competició i dius, i ara què?
Clar.
No? I jo crec que, bueno, en Oriol ho vam treballar, i la veritat, estic bastant contenta.
Però a mi una cosa que sempre m'ha flipat de la gent que us dediqueu al món de la psicologia, i que ho feu bé i que sou bons, és que, clar, introduir paràmetres dins el que és la ment, maneres d'actuar, això és molt difícil. O sigui, no estem parlant de que et prens una pastilla a partir d'aquell dia i ja saps fer no sé què. No. Estem parlant de que has d'actuar o has de provocar un canvi en el xip mental, no?
Exacte, no és un sermó i la persona de sobte s'il·lumina. No és veure un vídeo, una xerrada TED d'aquestes, i de sobte la persona diu, ostres, ja ho veig clar.
Yeah.
És un treball de pico i pala, de molt cognitiu-conductual, d'agafar registres, d'analitzar què estàs pensant, buscar-li una alternativa i fent un treball molt continuat durant bastant temps perquè el cervell vagi canviant la realitat de veure les coses.
Definim bastant temps. Quant de temps és bastant temps?
Bastant temps pot ser... Mira, jo ara tinc un tenista que té molt poca confiança i portem 3 setmanes, gairebé 4, cada entrenament, cada cop que té un pensament, l'ha de registrar en un paper. I encara portem 3 setmanes i estem veient encara petites millores, però encara ens queda molt treball a fer. Però, per exemple, en un cas com la Núria, l'Àlvaro o qualsevol esportista, és curiós perquè la por és molt d'ells, però no és certa. Aquesta gent estan molt entrenats. Són un xollo per qualsevol empresa i si tiren endavant un projecte com el que estan fent la Núria o com l'Àlvaro, que està començant ara, les garanties d'èxit són molt elevades. Als Estats Units els hi donen beques als esportistes perquè saben que aquests esportistes, un cop treguin la carrera, seran molt bons treballadors, perquè porten molt temps entrenant-se sota pressió, treballant sota objectius, treballant amb equip. De cara al món laboral són molt bons, però ells ho veuen amb molta por. Els hi costa fer aquest salt.
És normal. És el salt al desconegut. Però si és que ho has explicat molt bé, Núria, és a dir, si portes tota la vida estudiant i entrenant i competint, arriba un dia que el anar a l'oficina o anar a la botiga o anar on sigui és absolutament nou per tu, no? O sigui que en realitat és una por molt lògica, diria jo, no?
Sí. Bueno, jo... O sigui, aquesta por com a tal de dir si ho faré bé o no ho faré bé al món laboral, la veritat és que jo crec que ha sigut gràcies al patinatge, però no l'he tingut. Però sí que he tingut moltes pors a nivell de patinatge i pensaments meus, no?, que potser jo mateixa pues, me'ls he posat i la veritat és que s'han hagut de treballar bastant.
Sí.
I també hi ha molta diferència entre una cosa, per exemple, l'Àlvaro i la Núria tindran molta menys por perquè paral·lelament haver fet una carrera esportiva, els dos s'han fet una formació. Per tant, sempre hi ha un pla B que això et dona molt marge.
Yeah. Explica'ns una mica el teu projecte, Núria.
Que és molt xulo, eh?
Pues mira...
A mi m'ha salvat el confinament.
Ah, sí?
Jo vaig sortir del confinament, vaig fer tot, lo de la Núria,
sí.
I em va encantar.
Ah, o sigui, us heu fet una mena de teràpia complementària l'una a l'altra,
mira,
no?
Mira, tu que bé.
Està bé, està molt bé.
Ha sigut un win-win.
Vaig fer un tester, no? Vaig ser dels primers
sí,
que va començar.
Sí, va ser dels primers, de fet. Pues justament el confinament, quan se van parar totes les competicions i tal, en un company també de patinatge, que teníem una mica més de temps lliure perquè no podíem sortir de casa, se'ns va ocórrer una idea i era bueno, pues que les audioguies tradicionals les veiem bastant obsoletes i volíem donar-li com un reenfoc, no? I vam crear una aplicació que es diu Visit Escape i fusiona el concepte d'una audioguia, però molt reformulada, en misteri i l'experiència d'un room escape urbà.
Ostres!
I tenim diverses rutes. Bueno, a Barcelona tenim 3 rutes. Tenim Cardona, Madrid, Montserrat. Tenim una que es pot fer des de casa, també. I, bueno, estem treballant en institucions i altres empreses que els hi creem el seu propi escape, no?, per a que, bueno, els treballadors lo puguin gaudir.
Escapar-se de la pròpia empresa. Està ben trobat,
pues
no?
Mira, eh?
Està ben trobat,
una
no?
Una forma de vendre-ho, no?
No, clar, clar, absolutament, no? Dius que et va salvar el confinament,
bueno,
per què?
De fet, va ser dels primers... O sigui, clar, al principi fèiem testos, no? Clar. I diem, tu, ajuda'm a veure si, com ho veus, no? Dona'm feedback. I a ell li vam dir, perquè eres un fanàtic dels escapes, i li vam dir...
De tota manera, hi ha una cosa. La por al foli en blanc, i utilitzant això, aquesta expressió com a metàfora, en realitat és meravellosa. És a dir, segurament la part negativa és que no has tingut mai l'experiència laboral, la part positiva és que et pots reinventar com a persona. És a dir, perquè fixa't que quan tu decideixes penjar els patins, no sé si aquesta expressió
sí,
és correcta,
sí,
doncs el dia que decideixes penjar els patins, en realitat pots anar cap on vulguis. És a dir, pots tenir qualsevol tipus de... I això realment ben aprofitat, Oriol, és meravellós, no? Ben aprofitat.
Pels mortals sí, però és que ells són persones hiperexigents que sí. Porten molts anys bordant l'excel·lència i aquest matís de gris d'anar millorant, d'anar provant, d'ensaio-error, no s'ho permeten. Ells han de sortir i fer les coses molt bé perquè porten molt temps fent-ho tot gairebé perfecte. Per tant...
Buscant la puntuació sempre,
sí.
No?
Sí.
Clar,
sí.
Clar, clar.
I buscant l'excel·lència.
O sigui, que d'alguna manera és traslladar la competició a la competició de la vida.
Sí. Sí, sí.
Ah, caram, és interessantíssim, això. Clar.
Bueno, a vegades te genera una mica d'estrès i d'angoixa, però al final és saber-ho gestionar, jo crec, però sí, no sé, és... El món laboral, o sigui, òbviament, nosaltres som així... Bueno, no sé, jo penso que som així, no? I al món laboral també intentes donar el teu màxim i, bueno, buscar triomfar dins de les teues possibilitats, òbviament.
De moment, has guanyat alguna medalla en el món laboral o no?
Bueno, no tantes. Jo crec que no tantes com en patinatge, eh? Però no, estem molt contents, la veritat. Sí? Estan en... sí.
L'Álvaro no arriba.
L'Álvaro se li ha complicat
el
partit.
S'ha complicat el partit, vull dir... Crec que està molt entretingut el cotxe, pel que m'han explicat.
L'Álvaro és un cas interessant.
Per què? Qui és l'Álvaro? Explica'ns qui és l'Álvaro.
L'Álvaro és... Jo estava de psicòleg esportiu i entrenador en un club de tennis, el Barcino, i havia... Era l'estiu, anàvem a competir, i de sobte em veig un noi que em diu no, jo no competeixo. Un noi de 8 anys, eh? Dic, com que no competeixes? I la mare em diu, no, és que va competir alguna vegada, va agafar molta por, va amb molts nervis, i ell només entrena. I em vaig ficar entre seia i seia de dir, home, no, l'Álvaro ha de competir com tots els altres. I, bueno, vam anar, al final va competir i se li va donar molt bé, li va agradar la competició i s'hi ha quedat. I, sí, va ser un noi que tenia com molta pressió, ell mateix ho passava fatal a la pista, un nen petit, eh? I doncs mira, li va agafar el gustillo i segueix intentant ser professional, ara és el 340 del món, però això encara vol dir intentar buscar altres formes de guanyar-se la vida. I, per exemple, també està, com la Núria, traient projectes com una forma paral·lela d'adquirir diners per seguir viatjant, per poder-se tirar el dia a dia.
Álvaro, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Com ha anat el partit? Em sembla que s'ha allargat, no? Em deia l'Oriol.
Sí, demano disculpes perquè havia d'estar allà i se m'ha allargat. I a sobre al final hem perdut, o sigui que...
Ostres, no, bueno, en fi, en qualsevol cas és veritat que la teva és una història interessantíssima perquè hi ha molts nens que efectivament tenen vergonya, que no han tingut una bona experiència, que algú els agafi de la mà i els porti a enfrontar-se a les seves pors, que segurament el resum una mica de la situació, no? Això és meravellós, no?
Jo recordo en el Barcino que els feia un qüestionari a tots els nens, i tots, parlem de molts nens, tothom, què vol ser de gran? Tenista professional. Ja. I l'única resposta diferent va ser l'Álvaro, que va dir vull ser economista. I l'únic que s'ha dedicat, l'únic de tots, ha sigut l'Álvaro.
Ja veus. Álvaro, com recordes tot això que ens està explicant ara l'Oriol?
Sí, totalment. De fet, jo recordo que quan vaig començar a jugar, cada cop que anava a un partit, arribava al club i el primer que feia al baixar del cotxe era vomitar. O sigui, els nervis que tenia, vomitava. I sí que és cert que després, bueno, doncs treballant i amb el temps i tal, doncs ho vaig anar solucionant. Però al principi sí, molts nervis.
I ara? Perquè clar, si el 340 del món és una passada. Com has aconseguit... Torno a la primera frase, pràcticament, del programa. Deixar fora els nervis per centrar-te en la competició.
És que no els deixes fora. Aprens a conviure amb ells, però no els deixes fora. Jo crec que si no tinguessis aquests nervis, no competiries igual de bé. I bueno, també una mica, a veure, si estàs durant molts anys fent el mateix, jugant partits i tal, doncs aprens una mica a portar aquests nervis.
Mira... En Pitat.
Està parat a mitjà d'autopista.
Estàs ben aparcat o no?
Sí. Ah, no, sí, no m'han pillat, no m'han pillat a mi.
No t'estaven pitant a tu, eh? Escolta, em deia l'Oriol que ara estàs en un procés, efectivament, de viatjar des de la competició fins al mercat laboral.
Sí, bueno, de fet, jo encara segueixo a la competició i estic concentrat el 80% en el tenis, però sí que estic començant algun altre projecte perquè, bueno, jo he viscut tot el procés des de jugar a una escola de tennis fins a jugar a tornejos ATP i sé en els moments que es necessita ajuda i sé que s'ha de comptar del millor entorn per aconseguir-ho, perquè si no és molt complicat.
Clar. Què vols ser?
Bueno, estic començant un projecte en el que per ajudar tots els nens que van perduts, que no saben a quins serveis han d'acollir, ja sigui des dels entrenadors, a quines acadèmies poden entrenar, quines són les millors, els millors psicòlegs, metges, fisios, quan tenen lesions, molts cops van al metge que han anat tota la vida, i no dic que sigui dolent, però segur que poden anar a algun especialista on es tractin millor i es solucioni abans el seu problema.
Home, sí, si un és esportista és millor a un especialista en medicina esportiva, perquè jo no sé què els hi passa als metges, a un nivell molt més de casa, eh? Tu fas esport cada dia, vas al gimnàs cada dia, i el primer que et recomana el metge és que deixis d'anar al gimnàs, que deixis de fer esport. Dius, no, no, fem-ho d'una altra manera, això, no? És a dir, que d'alguna manera el teu futur està inspirat d'alguna manera en el teu passat, també, no?
Exacte, totalment, 100%, perquè jo sé on m'he equivocat, on ho he fet bé, què podria haver fet per estalviar el temps, i ho tinc molt clar. Aleshores, no vull que els jugadors que venen per baix facin els errors que jo he fet.
Molt bé. La propera vegada, a veure si acabem una miqueta abans del partit i tenim l'oportunitat de xerrar cara a cara. Et sembla?
Sí, segur que sí, estaré encantat.
Gràcies, Álvaro. Una abraçada. Bona tarda. I enhorabona, eh? Gràcies. Estic pensant que això és extrapolable a moltes coses, perquè aquella por, això que deia l'Álvaro, que m'ha agradat molt, no? Que no es tracta de no estar nerviós, es tracta de dominar els nervis. I que, efectivament, aquesta tensió és bona. A mi em recorda molt el directe. O sigui, a mi em recorda molt quan et poses davant d'un micro o quan et poses davant d'una càmera. Jo em poso nerviós el 90% dels dies, encara. Quan em poso, perquè dius, ostres, un directe, 3 hores, pot passar de tot, es pot girar tot, no?
T'agrada.
Clar que m'agrada, no? Arribes a dominar-lo i és aquell punt, no? O sigui, que té un punt de connexió directe,
no? És que jo crec que si no hi ha nervis, bueno, crec que tampoc importa, no? Llavors, si no hi ha nervis, jo crec que és algo negatiu. Bueno, corregis-me si no és així, però jo penso això. O sigui, el moment en què et deixen de sentir algo, no? És com, ja està.
Clar. Dóna'ns consells. Jo crec que això ho podria ser per més gent, eh? Deixa'm que et digui, eh?
Bàsicament, guai, la Núria i l'Àlvaro, no és mai evitar una cosa. O sigui, l'ésser humà, quan evita una cosa, és molt patós.
Està ajornant el problema.
S'ha d'anar a buscar. S'ha d'anar a buscar els nervis, s'ha d'anar a buscar el repte, s'ha d'anar a buscar la dificultat. Quan un ho va a buscar, la por se'n va. I queda una por residual que és molt maca. Per tant, és el fet d'aquesta de dir, ostres, qui surt a classe a preguntar i sempre tu t'amagues per allà, ostres, no t'amaguis perquè sortiràs i ho faràs malament. Surt, enfronta't, exposa't, vés a buscar tu els nervis, converteix-ho en el teu dia a dia, venir a la ràdio, soc tímid, vés a la ràdio i nota aquesta adrenalina i disfruta-la. Si la vas a buscar, l'actitud d'anar-la a buscar una cosa fa que en surti bé. A l'evitar-ho, llavors és un desastre. Per això un esportista té que anar a buscar aquesta adrenalina de la competició i per això quan es retiren ho troben molt a faltar.
Clar.
I alguns d'ells acaben malament perquè potser busquen aquesta adrenalina en altres substàncies, en altres experiències, perquè noten un buit molt, molt fort.
És fàcil d'entendre, segurament, no? És fàcil d'entendre, no? En qualsevol cas, deia un senyor, parlant de ràdio, que la millor improvisació era aquella que estava molt preparada. I segurament una cosa explica l'altra. Vull dir, en el moment en el que tu et poses els patins i surts a competir, d'acord que tens molts nervis, però tota la tècnica, tota la coreografia, totes les hores d'entrenament estan allà. I estan interioritzades, segurament, no? I probablement la clau està en ser conscient d'això, entendre que els nervis, doncs, estan, però que la resta també forma part del joc i que en aquest joc segurament acabarà guanyant la partida l'experiència que no pas els nervis, no?
I tant, sí, totalment. O sigui, al final els nervis estan, però tu has de sortir i fer tot allò que has treballat durant tants i tants anys, o sigui...
Que difícil, eh? A mi, quan us he vist, patinatge artístic.
A mi el que em sembla més difícil és...
Jo vaig anar una vegada a l'skating. Una, eh? I vaig entrar, vaig donar una volta, allò agafat, saps? Agafat,
sí, sí,
i
sí.
Vaig donar la volta i vaig tornar a sortir.
Ja està, ja
mai
està
més.
Bé. Jo vaig a l'Instagram, la Núria, fent voltes a l'aire i li contesto, ets realment fent això? O sigui, trobo una barbaritat les coses que fan. Però la Núria i l'Àlvaro comparteixen que són dues persones molt, molt meticuloses, que ho calculen tot, el descans, el menjar, l'estat d'activació... Són persones que realment ho tenen tot sota control.
Núria, ha estat un plaer. Ja et seguiré a l'Instagram perquè et vull veure donant voltes, també, val?
Perfecte, igualment.
Gràcies
moltes
per
venir.
Moltíssimes gràcies i molta sort amb el nou projecte, que és molt únic. Franca,
moltes gràcies.
Moltes gràcies. Oriol, fantàstic, eh? M'agrada molt això, eh? Mm-hmm. Molt. Hem de conèixer més casos. Mm-hmm. Gràcies. Fins d'aquí 15 dies. L'Oriol Mercader, el nostre psicòleg de referència i de capçalera, també per quan anem a dormir. Efectivament, fem una petita pausa, no, una gran pausa de 24 hores, una mica menys, a les 3 de la tarda. Demà estarem aquí, com sempre, disposats a compartir aquestes 3 hores de ràdio. Les salutacions en nom de tot l'equip. Avui no tenim temps. El que sí tenim temps és per recordar que demà serà divendres, que és una cosa que ens agrada molt. Només obrir els ulls, perquè també a les 3... aquí a Ràdio Estel fem que tot vagi bé. Fins aleshores. Gràcies. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa de Ràdio Estel, on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.